El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morena.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Expliquem el pressupost. Audiència pública de pressupost municipal i ordenances fiscals 2018. Dijous 5 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. Amb la voluntat de promoure la transparència i la participació, l'Ajuntament ofereix aquesta sessió oberta a tota la ciutadania per explicar les principals característiques dels comptes i dels tributs municipals per a l'any vinent. L'objectiu és donar a conèixer com es gestionaran els recursos de l'Ajuntament i quines inversions de millora està previst realitzar. Vine i participa! L'Oficina d'Atenció Ciutadana Central, amb cita prèvia. Els tràmits de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament es realitzen ara amb cita prèvia. La podeu sol·licitar al 010, al 93 565 70 00 o al correu bustiaciutadana@santcugat.cat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Passen uns minuts a les 12 del migdia del dijous i això vol dir que estem a Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos visitants de molta categoria professional i humana, cosa que s'ha de considerar. Però ja sabeu, dic els noms, Mercè Arànaga i Carles Martínez. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui tinc un somni per la nova república. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Aquesta és la primera de les homilies d'aquesta temporada que ha començat una mica tard per motius de salut personal. Una de les coses que sembla ajuda més a recuperar-se és la il·lusió. I amb il·lusió escric i dic aquest text. Venim d'un mes de setembre peculiar. i d'un 1er d'octubre encara més especial. Fins ara i aquí, que no sabem massa ben bé on som. Jo, amb il·lusió, com deia abans, imagino una República Catalana després de no sé quantes negociacions, converses, consells i ordres externes, algunes eleccions estatals i autonòmiques, per finalment arribar a aquest somni sense que, pel camí, s'hagi quedat massa gent. I si és possible, intactes físicament, encara que tocats necessàriament des del punt de vista ideològic. Una República Catalana que hauria de ser oberta a tothom, integrada a Europa i d'acord amb els principis i costums europeus, amb un pressupost destinat a la cultura com a mínim 10 vegades més gran que l'actual. No es pensin que estic dient bajanades. Com a mínim 10 vegades de moment. La primera característica per començar a caminar i una segona consideració elemental que consistiria en adonar-se'n que un pressupost de cultura mai és una despesa, sinó una inversió. La segona necessitat d'aquest pressupost que hauria d'administrar un equip poc qualificat políticament i molt qualificat i reconegut artísticament seria concebre la seva gestió com un servei a la ciutadania de tots els colors, tendències, edats, intentant, ja sé que la virtut total és difícil, no afavorir només els amics o coneguts o aquells de la mateixa corda. I finalment, per acabar, i no fer-me pesat, establir unes balances difícils de controlar perquè amb la intel·ligència, la bona disposició i el nivell personal adequat podríem permetre, per estimular la creació i experimentació de les noves formes de les arts escèniques i simultàniament el manteniment, la conservació i la projecció de les arts escèniques clàssiques amb accent de la terra, però no només de, i així avançar cap endavant sense mai deixar de mirar enrere, més que res, per saber d'on venim. Ara aquí penso, benvolguts germans, encara ens estem revolcant en el fang dels últims dies i no sé si tot això que apuntava està fora de lloc. En qualsevol cas, aquí queda dit. Amén. Bé, Mercè Aránega.
Molt bé. És que fa... sempre tothom m'ha dit Aránega. I des de fa uns 10 anys, això va ser un error meu, perquè el meu cognom portava un accent castellà. I aleshores jo el vaig deixar de posar. I a TV3 me'l van començar a posar...
En català.
En català. I aleshores una filòloga de TV3 em va dir, diu, aquí ve l'error, diu, perquè si es llegeix amb aquest accent ha de ser Aránega. I bueno, fa 10 anys que va començar a ser 10 o 15, Aránega. I tu saps la feina que estic tenint a tot arreu perquè em canvin. La culpa va ser meva per treure'l, perquè el vaig deixar de posar.
Bueno, però ja sabem, no forma...
És que no m'agrada fonèticament, Aránega.
No t'agrada.
No, i a més, si tota la vida, fins als 40 i pico d'anys, t'han dit Aránega, de cop és molt fort que et canvin el cognom tan gran.
A veure, anem dient Aránega, Aránega, Aránega,
Aránega. Exacte.
Vinga.
Ja està, no? Altra cosa.
Carles Martínez.
Aquest no té.
Aquest no té...
aquest és la versió hispànica del John Smith anglosaxó.
Però veus com no et diuen Martínez?
Sí, eh?
No et diuen Martínez?
No, no sóc portuguès.
Per això...
No, però vull dir...
De manera, el John Smith és el Joan Garcia, eh?
És el García, és l'homòleg del García. Vale, he dit John Smith.
No, t'ho dic, sí, dic, dic perquè García
sí. Ja supera el Martínez.
El cognom que hi ha més a Catalunya. Eh?
Més ah, sí, a Catalunya?
García. Sí, sí. O sigui, imagina't tu.
Jo, jo, mira, no ho sabia, jo dic Martínez.
García Pérez.
Martínez, sí, la versió traduïda, John Smith.
Sí, sí.
Oh, oh, ja fas bé, ja fas bé de situar. Bé, amics, estem a un dia a vista de que en el Teatre Auditori, en aquesta sala escenari que cada any habiliten per fer un teatre més, més íntim, més directe, doncs vosaltres representareu una obra del pare de la, del teatre suec. Mm-hmm. August Strindberg, bueno, el pare de suec, sí. I el Bergman darrere que el va seguir, que el va seguir... I a la vegada un artista completíssim, un pintor, un escriptor, un músic, que havia fet de tot pràcticament, a part d'altres coses, com intentar doncs, trobar hort a base amb química, coses aquestes una mica
això
especials.
Jo ho sabia.
Coses especials. Però, a veure, situem-se. Tres personatges en l'escenari. Sí. Dos sou vosaltres, està claríssim. Falta un tercer, que és en Lluís Soler, sí, que sí, també sí. És aquí. Però que en parlarem, evidentment. Hi ha una cosa que vull que d'entrada m'expliqueu. A veure, Strindberg escriu Dansa d'amor el 1900. Ara fa just 117 anyets, que déu-n'hi-do. Però l'acció que vosaltres presenteu, l'acció és dos dies abans del 23F. A veure, què ha passat aquí? Cara, Carles...
Això va ser un marc que el Jordi Casanovas va intentar posar... Va crear un marc a nivell dramatúrgic en el qual una sèrie de coses fossin... A veure, que fos una coseta una miqueta més concreta. Perquè en principi ells, en l'obra, ells estan situats en una mena de Hell's Island, una illa del diable, una cosa que no té nom, és una illa, és una base militar, i llavors, en tot cas, el Jordi el que va fer va dir, bueno, a veure, no és important on passa. Primera, que no es diu on passa. I llavors va agafar una cosa concreta, el que pot ser un illot, una base militar.
Sí, ens podem imaginar Cabrera.
Cabrera, exacte, t'imagines
sempre
Cabrera.
Sempre s'imaginàvem
sí.
Cabrera.
Cabrera, o en versió francesa, el que seria Toulon, saps allò, una base, un lloc, una illa, per ubicar el... les passions d'aquests tres, una miqueta.
Bueno,
I passar-ho a l'època del cop d'estat... Clar, això li hauries de fer la pregunta, li hauries de fer el Jordi Casanovas, que és qui ha fet la dramatúrgia, però el que ell ens deia era que era també per apropar-ho una mica, perquè no li venia de gust explicar... A part de que s'ha reduït una mica la funció, vull dir, s'ha pentinat una miqueta. No li venia de gust explicar per ell el nus aquí està de com, del mal rotllo d'aquesta parella, de com una parella pot viure tants anys junta, fent-se tan mal i no acabar. I llavors diu, si els vesteixo d'època i els poso el 1900, quedarà tan apartat els ulls d'ara que serà com, bé, això és algo que passava, però ja no passa. Diu, si ho porto cap aquí, d'alguna manera... La gent es pot veure retratada en molts moments. Fixa't que hi ha escenes que al començament la gent riu. La gent riu de lo malament que ens arribem a tractar el meu marit i jo. Re, només de paraula. Però, i dius, per què rieu? Que us hi heu vist reflectits o què? Clar, i a part de que has de pensar que això l'Strindberg ho va fer perquè es va casar quan? Dues, tres vegades?
Tres vegades.
Odiava les dones, però les odiava es veu d'una manera brutal. I això ho va escriure com a regal de matrimoni, de divorci d'una d'elles, que no la suportava. Em sembla que és algo així,
sí,
no recordo
sí,
massa.
Sí, ell té un tema molt bàsic. Jo, per exemple, a casa tinc un parell de llibres on hi ha pintures d'ell. I poemes. I contes curts. Contes curts que van sobre el matrimoni.
Sí, tot.
I alguns d'ells són comèdies, quasi.
Sí, sí.
El matrimoni és l'infern.
Per ell és l'infern, però en canvi es va casar tres vegades, dius, queda't solter, guapo.
No, però això ja passa,
Clar, aquesta, però dius, aquesta... el matrimoni és una merda, doncs no et casis, no t'ajuntis amb parella.
Que hi ha el militar, hi ha el militar que és en Lluís Soler, sí. Que està d'alguna manera...
Això ja ho és, l'original,
està
és un militar,
Està una mica com oblidat allà en aquell lloc, no seguit augmentant la seva categoria, sinó que ens ha abandonat. Hi ha la seva dona, que ets tu, en aquest cas, que has deixat de ser actriu per seguir-lo amb ell, per seguir el matrimoni, sí, i hi ha aquesta actitud contínua de guerra, que per una part us destrossa la vida i per l'altra part us fa viure.
Ens alimenta.
I arriba aquest bon home.
Que no és el primer que arriba. Però bueno, tampoc podem fer spoilers. Arriba aquest bon home i a veure que ho expliqui ell.
No, en tot cas hi ha una cosa, a veure, que no aquí passa amb l'Strindberg, però que em recordo una miqueta un científic com és el Pinter, que és com si en una placa de microscopi hi haguessin dos bactèries i en poses una tercera. Sempre el número 3 és delicat, perquè dos van contra un tercer. O sigui, la combinació, el número 3 és molt delicat, com els triumvirats. Sempre n'hi ha dos que acabaran fent-se la guerra, però hi ha un pobret que pringa. Aquí hi ha una qüestió de vampirització. De sobte arriba carnaza per alimentar aquest amor-odi. Passional que tenen. Que a veure, jo en broma li deia un dia a la Mercè, em sembla, i el Lluís, és que quan els veia assajar jo dic, és que esteu fent cumbres borrascoses. No, és veritat, bé, no, perquè és de tant que... O duelo al sol, de tant que et vull et mato. Si és a la iugular, de tant que et vull... O sigui, és que no s'ho diuen que es volen. Ho dedueixes tu com a espectador veient el que fan. I de sobte arriba algú, entre cometes, és molt nietxià, penso jo. Arriba algú feble, delicat, com sensible, aparentment, que no és tampoc així. Hi ha una penombra. Darrere un cert dèbil, a vegades, es pot amagar un altre tipus de perversió. Bé, és molt... Humanament són molt complexes, perquè no hi ha ni bons ni dolents.
A part que...
Al contrari, te n'adones que a vegades el que és delicat o tal també és un hipòcrita i un covard en alguns aspectes fonamentals.
A part que l'Strindberg toca amb el tema en un moment determinat, és el realisme i tal, i després passa un simbolisme com si res. Aquest punt que has fet del Nietzsche és important perquè té molt a veure amb aquesta,
sí,
amb
és
aquesta
molt,
acció.
Sí, és molt immoral en el sentit cristià. És com si seguís molt les lleis de la naturalesa.
Clar.
Tinc la sensació molt de que té molt, està molt pendent de l'instint de la naturalesa, de que dius, t'agradi o no, et vull.
Sí.
T'agradi o no, ens ho diem, saps? És allò que dius, no ho sé, vaja, és...
L'existència d'una dona que està en aquest moment, doncs, amb la lluita contínua, a més estan sols, estan pràcticament abandonats, podríem dir.
Sí.
I l'arribada del cosí, què suscita? No facis massa spoilers, però digues alguna cosa, perquè si no, la gent...
Bé, l'arribada del cosí, primer ella el vol veure com a cosí, com a família, li fa il·lusió veure'l, però després de la primera gran bronca, que és la primera escena, trucant al timbre, ella no sap qui és, però veurem que hi ha un silenci molt gran entre tots dos, i entre ella i el marit, d'unes mirades de "vés a obrir", i l'altre diu "creus que ho he de fer?" "Sí, vés-hi." En aquí ja han decidit que sigui qui sigui, l'enganxaran com a ratolí. És a dir, i llavors quan entra el cosí, jo crec que ja està la maquinària d'anem a divertir-nos amb aquest ratolí, ja hi és des del primer moment. I ha de ser, perquè si no, jo no he trobat en el text cap moment on el meu personatge pugui fer el canvi per anar a utilitzar-lo com a ratolí per jugar. Crec que és des de bon començament. Entri qui entri, intentarem fer-lo nostre. Perquè aquest joc l'han fet més d'una vegada. Aquest joc els cansa molt, els esgota, però t'imagines que després d'aquest joc, tal com acaba la funció amb el vals i tot allò, tindran un temps de pau, si més no.
Sí.
Fins que torni a esclatar i necessitin una altra víctima. És el que deia el Carles, és com un "necessito sang de tant en tant".
Em recorda...
I l'utilitzen per barallar-se al matrimoni, també, L'utilitzen per fer-se una guerra encara més gran, però no se la fan entre ells, sinó que la fan cap un tercer. I això, quan ho fas cap un altre de fora, doncs sempre descansa, suposo. Sí. És un personatge pervers, tot s'ha de dir. Sí. Jo sí, considero que és el personatge més pervers,
sí,
potser.
Sí, hi ha alguna de terror.
El que passa que això ja és spoiler, perquè no ho veiem al començament que sigui pervers. És que és molt difícil parlar d'aquesta funció sense del que passa a l'escenari, no de l'autor, ni de la... sense avançar coses. És molt difícil, de veritat, Eduard. És de les que em costa més poder parlar sense dir no explicaré res, perquè si parles desfàs el misteri.
No, però jo penso que aquesta explicació que fas de tipus genèric pot donar a entendre a l'espectador aquesta idea,
sí.
Tot i que les paraules concretes tenen molt pes i, per tant, sí. Les actituds, les formes, els gestos, les mirades, etcètera, això dona
sí, l'actitud que tens davant del cosí, que tinc clar. Davant del cosí, quan ell em mira... és una, i quan ella es gira l'espectador pot veure que és una altra, que l'estic observant per darrere a veure què fa, què no fa. Clar, tampoc ho pots fer obertament, perquè dius, i si gira i et veu què? Ha de ser molt subtil, però tot això hi és tota l'estona. Almenys jo ho intento, sí, que hi sigui.
És el títol de la peça. És que la peça hi ha algo pantanós de podredumbre.
Sí, sí.
O sigui, és aquestes persones que, a veure, hi en coneixem moltes, o sigui, i a més, fins i tot a vegades, personalment, jo a vegades quedo fascinat per les persones que dius és que un bon dia és conflictiu ja amb aquesta persona, però al mateix temps hi ha una fascinació perquè dius la vitalitat, o sigui, o sigui és innegable que aquestes persones belluguen per porten el sot. No sé, no sé explicar-ho millor, no?
Vull dir,
l'Strindberg fa gràcia al quadre que va pintar el Munch d'ell, un cabell vermell, o sigui, fa por, i els quadres d'ell de l'Strindberg com a pintor s'adalanta el Rothko,
sí, sí.
I el Pollock, o sigui, és franges negres i grises, o sigui, dius però que t'aguanti, o sigui, és un univers molt particular, però que realment fa pensar molt en aquestes persones que tenen una capacitat acollonant de viure, de xupar de la vida dels altres. Hi ha algú d'empirisme.
Bueno, jo diria que això, de totes maneres, tots més o menys ho fem.
Però dins d'uns límits.
No, exactament. Més o menys ho fem. El que passa és que, esclar, hi ha una mida que a partir de la qual aquesta mida això es converteix llavors en una altra cosa. O en un vici per una part, o una cosa d'un sadisme i d'una, en fi, una força destructiva absoluta, no? Que seria doncs, una mica... el cas d'aquesta obra. El Carl Strindberg sempre juga... la senyoreta Júlia és una altra època, és un altre moment, però, clar, si ens hi fixem una mica, allò també té un afany destructiu total.
Hi ha una perversió a la senyoreta Júlia total.
I unes pulsions sexuals molt potents, en aquest sentit, i políticament incorrectes, esclar. Dius, com estimes aquest monstre? Ella diu una frase al final que no la diré, com a mínim tu.
Ah! Que bueno, és... sí, es pot dir.
Sí? Diu.
Del marit,
sí.
Quan jo dic és un hipòcrita, i que és l'home més hipòcrita que he conegut a la meva vida, parlant del cosí. I ell diu, i jo? Diu, tu com a mínim ets un home. I dius, ah, llavors l'altre no. És a dir, que en el fons està dient que és un home aquell que l'està putejant o amargant o amb qui es baralla... No sé, em va costar molt dir-la, perquè dius, com pots dir això de que durant tota una funció has estat dient pestes, no? Ah, no, però en el fons de qui dius pestes és un home, és a dir, com la categoria home,
Vampirisme, t'amossega, o sigui, el vampir mossega i crea addictes. O sigui, el vampir és legión, com el
però
diable.
Però és quasi també legión. Com una dona masclista, molt masclista, és a dir, a un home sensible, bo... intel·ligent, com pot ser el cosí, molt més que el seu home, molt més sensible, molt més intel·ligent, és a dir, molt més vàlid, el considera un carallot. I el seu home, que és un corrupte, un poca pena, un avorrit, un tonto, perquè no és massa intel·ligent, no és gens intel·ligent, el considera un home. Què està associant la masculinitat a la força bruta, al fer callar a l'altre? És a dir, que fa un retrat de la dona bastant anti...
Home, fa un retrat de la dona com era ell, no? Que
bueno, esclar, sí, sí.
Jo
intento defensar-la, però... Bueno, no la pots defensar i al final l'has de dir... doncs com a mínim tu ets un home, així senzillament, perquè de veritat ho creu.
De totes maneres ens hem trobat, suposo tots, en un moment determinat de la vida que hem tingut una relació d'amics, de coneguts, inclús amb una parella, amb la sensació impossible de poder aclarir com és possible que existia aquella parella.
Sí, sí.
I jo sempre veia la conclusió de dir, escolta'm, nosaltres no entrem a l'habitació. Per tant, tenim un límit de comprensió, que si vols podem imaginar, no podem imaginar, etcètera, el que tu vulguis. Sí. Però no entrem, i per tant, però dius, aquesta dona amb aquest home, com és possible que porti 22 anys junts?
I barallant-se davant dels altres i maltractant. A vegades és un problema econòmic, però a vegades no hi és. A vegades l'econòmic és una excusa, perquè quan estàs ofegat d'algú, te'n vas sota el pont, si cal. Te'n vas, bueno, almenys jo. Vull dir que l'econòmic... Sí que hi ha parelles que sí que ho entens, que sí, que no poden. Perquè amb un sol sou de 900 euros i amb dos fills és impossible que et puguis separar. Vull dir que puguis agafar un altre pis de lloguer...
Sí, sí.
Clar, si venim a aquesta, sí, però si no...
Sí, no, clar.
Bueno, em va fer gràcia, quan vaig començar a assajar el muntatge, vaig recordar una frase del meu pare, en Pau Descansi, que tenia una ironia a prova de bomba, que deia, no t'enganyis, Carlos, ells dos van bé.
Ells
és
dos...
a mi que em fan anar malament. Amb tot el sarcasme de que aquell home era capaç, va dir, no t'enganyis, ells dos, encara que sembli que no, van bé. És a mi que em fan anar malament si m'hi poso.
Clar, quan els veus i que et fan sentir malament, però ells dos dius, quan acabi aquesta pelotera, se'n sí. Anen a casa tranquils, superant, i au.
I en tot cas també...
I tu et quedes fet una mer.
No deixa de parlar d'una cosa meravellosa i enigmàtica, que és la irracionalitat que tenen els sentiments, precisament perquè són sentiments. No?
Clar. A vegades, Carles, m'agradaria que no només els que diem sentiments fossin irracionals. A vegades hi ha un tipus de comportament que es consideren racionals i són viscerals.
I són viscerals, exacte. Sí. Estan emmascarats.
Jo penso que em parlava de l'obra perquè la gent, com a mínim, tingui interès d'anar-la a veure. Suposo que sabeu que estan esgotades les autoritats.
Sí.
O sigui que el que vulgui veure tindrà que buscar el següent vol o que feu. Per poder-ho veure.
Ja.
Però bé...
Ahir vaig agafar el tot i em va estranyar, perquè estava posat lo de petit a l'escenari, les coses de l'escenari,
sí.
I no hi érem, en el tot, i vaig dir, oi? Sí, no, hi ha la foto de les coses que hi són, però ja li preguntaré al Gerald. Vaig pensar, no...
Doncs sí, està exaurit des de... Si no m'equivoco, del divendres o dissabte, sí.
Val.
Sí. Posem una mica de música.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea.
Lo tuyo es puro teatro. Bueno, lo vostro es puro teatro.
Puríssimo, del més pur.
Seguim amb el teatre.
Ve de l'abisme. Ah, no, ara ja em venia text.
Ja et venia text, ja estava repassant lletra ell.
Del més pur, és que ho has dit d'una manera que dic, calla, espera't.
Ve de l'abisme, del més pur.
Seguim parlant de teatre, però deixem un moment Dansa d'amor. Dansa d'amor ja està explicat, més o menys què pot ser, què pot deixar de ser. A qui li pot interessar, sabem que hi ha gent que està demostrant que li interessa i hi anirà i hi serà. Però parlem de les coses que teniu en marxa.
Parlem del futur.
Parlem del futur...
d'aquesta república nostra.
Exactament. Bueno, si no vols de la república, m'és igual, diguem el que vulguis.
Tant de bo quan parlem faci la futur, propera funció d'una república.
De futur personal. Carles, què tens en aquest moment?
Jo en aquest moment...
La temporada, estic... el que resta...
veure, aquesta tardor. Aquesta tardor, reposicions, la gira que estem fent, he estat fent bolos del Cambó Companys, ara fa poc, i ara estic assajant una cosa que es faran un parell de funcions, una cosa amb una gent, que es diu assaig... és una dramatúrgia que hem fet sobre l'assaig de la lucidesa del Saramago. I és una cosa que es farà un... res, és una cosa que en principi es fan dos estrenes, es fa una estrena a Solsona i una a Tarragona, i després, més endavant, Dios es dirà. I després la reposició de Maria Estuart al Lliure. Això, aquesta tardor.
Que Maria Estuart és a la tardor o és el...
No, és ara, és el novembre. És el novembre, és el 15 de novembre fins al 10 de desembre, no? I llavors, doncs, de cara a l'any que ve, em poso a assajar cap allà, a principis de febrer em poso a assajar amb l'Oriol Brogi i el Manrique, el Julio Manrique, em poso a assajar una cosa sobre el mite d'Edip, per fer-ho al Romea. I després, de cara a la tardor del 2018, es diuen gira. Gira por ahí, d'això.
Per fer-ho al Romea, però dintre del grec Romea?
No, és temporada. S'estrena el 10 d'abril i tira fins a finals de juny, però no entra grec, no. I llavors el que m'han parlat és de, diguéssim, setembre, octubre, novembre, desembre, doncs bolos per... no ho sé per on. Ja veurem com està el territori després, distribuït. Jo ara anava a dir un país concret, però esclar, no sé el territori.
No
sé si les fronteres s'hauran mogut.
La veritat és que no cal que ens exposem massa. No, amb el que tu has dit, que n'hi ha prou, que no cal que ens exposem massa a dir on ho farem, si ho farem aquí o si ho farem allà o no. Mercè.
Doncs jo tinc aquesta tardor els bolos d'això, de la dansa de mort. Tinc unes lectures que faig al Nacional d'aquí 15 dies d'un text de la Lluïsa Cuniller. I després en tinc una altra a la Villarroel, després en tinc una altra a Manacor amb el Jordi Bosch, de lo que va guanyar l'últim premi de Manacor, i llavors el desembre acabem aquí, i després me'n vaig de vacances un mes a Mèxic, bueno, 25 o 26 dies, des del dia Sant Esteve fins al 18 de gener, i quan torno començo a assajar el Nacional, el Sol Solet de Guimarà, dirigit per la Carlota Subirós.
Molt bé.
I faig això, i quan acabi això, torno al Lliure amb Històries d'Istanbul, que les vam fer 4 dies a l'Espai Lliure, i ho farem de temporada al Lliure de Gràcia. I així acabo la temporada. I esto es todo, amiguitos.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, no està malament. Teatre.
I aquest viatge a Mèxic...
Doncs, bueno, això són les meves vacances.
També està molt bé. Eh?
Sí, està molt a veure bé. Com està el país, pobre.
I la televisió com la tenim?
Jo no, res.
Jo la televisió...
La tenim a casa, tancada.
Tancada. No, la televisió de moment, mira.
No,
de moment vaig tirant amb això. A vegades sí, la gent diu, què? Escolta,
que no hi surts,
que no hi surts, si no que ara fa dies que no et veig. Jo dic, no, és que això no, és que no hi treballo, bàsicament. No hi treballo, fixa allà. Allà
és depèn, que no depèn de nosaltres.
Hi ha temporades que mira, doncs estàs fent alguna cosa.
Bueno, té una característica diferent, no? Sí. Quan em diuen, surts amb aquesta sèrie, automàticament vol dir que probablement a la següent no hi seràs.
Clar, sí, home, sí, això segur, sí, sí. I després sí, hi ha les altres, que són les privades i així, però bueno, ja... Ja està, jo he fet un any ara, doncs ara em toca descansar.
Bueno, així vosaltres creieu en el meu pensament de la República Catalana que efectivament una de les primeres coses que hauria de passar és que el pressupost de cultura pugés d'una forma fulminant, comparat, per dir alguna cosa, amb Holanda, amb Àustria, amb Bèlgica, ja no dic França, ja no dic Alemanya, ja no dic Alemanya, sinó països que d'una mida... una mida que podíem dir-ne més o menys com Catalunya, perquè quedes, quan mires els pressupostos dius, no em puc creure.
No
puc creure que aquest país tingui 50 vegades més de pressupost. És el cas d'Àustria, és una cosa increïble.
Sí, això, jo particularment també penso que el que s'hauria de desenvolupar també, que hi ha països que ho tenen, paral·lel a això, és també la llei del mecenatge, la qüestió del mecenatge. Hi ha molta gent que tenen diners i que són gent que en una part d'altruisme també poden fer molt bé.
I tant.
De fet, a veure una mica, quan a vegades la gent diuen el miracle de temporada alta i del Sunyer i de Girona. Jo fa molts anys que els conec, aquella gent. Jo havia treballat molt amb el Talleret de Sal. Aquella gent han sigut molt valents i s'ha treballat molt, han treballat molt amb la societat civil d'allà. I gran part de l'esponsorització que tenen, quan els polítics van venir darrere, ells ja s'havien fet un camí amb els comerciants i amb la gent d'allà. Vull dir que jo també penso que s'ha de... perquè si no, el polític sempre qui paga mana. I encara que fos a casa nostra, tornaríem a trobar-nos amb desenganys. De dir, espera,
per això demano
és que ara volen dirigir-ho ideològicament cap allà. I dius, no, hem de poder nosaltres, si nosaltres creem, nosaltres... hem de tenir, penso, el copyright ideològic del que volem fer. No
clar, per això ell demana que els diners els posa la política, els posa un govern, els posa un país, però no els gestiona aquest color. És a dir, han d'haver els savis de Vilatrista,
sí,
que són els que han de gestionar,
clar, clar,
i que poden ser de mil colors diferents. A mi m'ha agradat molt una cosa que has dit, molt. No, sempre ho he pensat, però mai ho havia verbalitzat. Els diners que van a cultura o a educació no són una despesa. No es pot parlar de despesa. A partir d'ara m'ofendré cada vegada que senti... No hi havia caigut mai fins que tu no ho has dit, Eduard. I és veritat. Una despesa és una càrrega. Com podem pensar que allò que farà que la gent sigui més llesta, més lliure i, com deia el nostre amic, més feliç, pugui ser una despesa, una càrrega? O l'educació. Qui pot dir que és una càrrega que els nens el dia de demà siguin més intel·ligents i més savis? Això també els farà més lliures i més bones persones.
Segur.
Bueno,
ja sabem que hi ha...
Ara m'he posat transcendent tot.
No, però és veritat.
Ai, Déu meu.
És veritat, és una pena, perquè a vegades penses que hi ha segons quin tipus de coses que no es consideren. I, malauradament, aquest error es repeteix en qualsevol color,
Sí, 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 sí.
Moltes vegades traïció.
La despesa de cultura.
Sí. Moltes
qualsevol
vegades...
qualsevol color i dius, home, per favor,
sí, sí,
tu que estaves aquí i que has estat aquí i que has fet aquesta feina,
sí,
tu ara m'estàs dient precisament una cosa com aquesta.
Sí.
Quin sentit té això, no? I m'estàs dient, per exemple, doncs que s'ha de fer cosa experimental, tal... No, perdó, s'ha de fer cosa experimental, s'ha de fer cosa de cooperació, cosa antiga, s'ha de fer de tot.
Sí, sí, sí.
S'ha de fer de tot. I molta, i facilitar el pas de la gent en aquests llocs. Sí. No pots quedar-te només amb això, perquè si quedes amb això t'equivoques.
Fomentar el lliure pensament, aquí hi ha gent que no s'hi gasta ni un duro.
Clar,
on hi ha perill, clar, on hi ha perill de pensament propi, home.
No, jo
això és el primer que va perseguit de tothom, de tothom, amb mesura més, de manera més brutal i de manera més civilitzada, però sempre que siguem una mica vens. És trist, com tarannà humà negatiu, però bueno.
Bueno, no voldria acabar el programa per això ara, doncs d'aquesta manera. Vull dir, acabem-lo, que ens queda un minut, acabem-lo dient sobretot una cosa. Venir al programa amb molta comèdia, mirar bé gent com vosaltres, per mi és un plaer.
I per mi un honor, Eduard.
Per mi un honor.
Gràcies. I llavors, per tant, mentre tinguem això, com a mínim, diguem, tenim això. I agafeu-ho...
Agafar-ho
amb les dues mans, saps?
És molt important.
Agafar-ho amb les dues mans i tenim això, perquè a vegades no... passa com si... Ah, no passa res, passa res. Però sí que passa.
Sí que passa.
Sí.
Mercè...
Ara nega!
Ara...
Ai, que ets burrot!
Carles Martí,
no té
tema. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
I ens tornem a veure quan puguem i quan hi hagi algun motiu per fer-ho.
Així
serà. I espero que serà aviat. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana. No! Encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de l'FM i a Cugat.cat.
¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza! ¡Vamos, tatami! ¡Fuerza y confianza!
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Som moltes, però minoria, les que hem entès que el món canvia. Fa massa que el patriarcat ens obstrueix totes les vies. I mira tu, bastard covard, si encara creus que la nostra meta és ser donzelles esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones que m'agraden són les que fan soroll quan riuen, les que es pelen els genolls i mengen melpa i olives, que porten cabells curts i rabiosament negres i no els atura cap llop ni els mana cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau ni anar sempre amb vestits roses ni fer petons a gripaus ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau ni ser rosa com fil d'or ni ser sosa fins la mort, que el que volem en aquest món són més princeses, cavaller, que trepitgin fora al caminar i beguin birra per sopar, que parlin pels descosits i donin la seva opinió, que s'enfadin i plorin i els hi agradi l'acció, facin olor a vora de foc, dormin a qualsevol lloc, triïn amb qui es fan petons i enfades, nimfes o bruixots, es saltin totes les normes, rebentin panys de les portes, una mirada inundada de cada record que ens fa fortes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irrefrenable de que el món sigui una plaga de princeses indomables.
Estem escoltant aquesta música tan peculiar d'una convidada de final de la temporada passada, la Clara Peya, que amb Oceanes actua avui al Teatre Auditori a les 9 de la nit repetint aquest text, traïm tota aquesta cançó, repetint amb el seu grup, format per ell al piano, baix, bateria, percussió, contrabaix, i també avui, el mateix dia, a la Carpa Cabaret, The Gramophone All Stars Big Band. És a dir, per primera vegada a la història del Teatre Auditori, el que tenim és dues setmanes d'actuacions quasi simultànies en dos espais molt propers. El teatre per una banda i aquesta Carpa Cabaret per una altra. Demà divendres, al Teatre Auditori, ja ho hem comentat en l'entrevista d'avui, Dansa de mort de Strindberg, amb la Mercè Aràñaga, amb en Carles Martínez, amb el Lluís Soler, i a la Carpa Cabaret, però en aquest cas una mica més tard, Luis Pardo Primero, Himnos volumen número 2, per qui vulgui veure i deixar-se portar per la força d'aquest hipnotitzador. Dissabte dia 7, altar, dues funcions, 6 i 9 de la nit, 6 de la tarda i 9 de la nit, de Massacre, una breve història del capitalisme espanyol. Text, direcció i interpretació d'Alberto San Juan amb l'actriu Marta Calvó. Alberto San Juan ja havia vingut aquí, havia estat a Mirasol, i havia estat a Mirasol presentant un text similar, aquesta breve història del capitalisme espanyol. Ell ho feia en aquell moment, dir breve història d'un capitalista espanyol, d'un joven capitalista espanyol, i ara això ho ha anat convertint, ho ha anat creixent, fent créixer, i en aquest cas amb l'actuació d'aquesta Marta Calvó, que li dona cobertura a l'escenari. És un text destructiu des del punt de vista de les convencions socials i polítiques. No en tingueu cap dubte, però val molt la pena veure'l. I a la Carpa Cabaret, també el dissabte dia 7, Comedy Su Tour, amb José Corbacho, el Santi Millán i el Javi Sancho. Ja ho sabeu, aquest espectacle sempre és que el José Corbacho i el Santi Millán xerren molt i el Javi Sancho de tant en tant el fan sortir perquè pugui dir alguna cosa. Diumenge dia 8, a les 12 del migdia, Els músics de Bremen, per públic infantil, amb el grup Femarec, un grup de gent que fa intents d'adaptació per a petits i per a grans. I per la tarda del diumenge, a les 7, a la Carpa Cabaret, Les dones de Franc, amb Mone Teruel, Susana Ribalta, Txell Sust i Marian Barahona. Música de Frank Sinatra, és a dir, música que va fer famosa Frank Sinatra, amb aquestes grans cantants que segur que us ompliran de joia. I també hem d'avançar-nos per la setmana vinent, dimecres, perquè el TAF, Festival Nacional de Poesia, amb Roger Mas, dimecres a les 9 de la nit. I ara ens quedem amb música Sinatra per tancar. All or nothing at all. És a dir, o tot o res. Sinatra, endavant. There ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Hey, please don't bring your lips close to my cheek. Don't you smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell,
under the spell of your call. I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, 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 all, or nothing at all. Nothing at all.